Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Protecció Civil ha admès avui que l'empresa química Iqoxe, on hi va haver ahir a la tarda l'explosió a la petroquímica de Tarragona, a la Canonja concretament, no va seguir els protocols de comunicació establerts, cosa que va dificultar l'avaluació i l'activació de les alertes a la població. S'estudien canvis en el model comunicatiu d'aquest protocol. El conseller de l'empresa, per la seva banda, ha assegurat que hi ha coordinació total i s'han seguit les instruccions dels bombers i Protecció Civil. Concretament, José Luis Morlanes diu que es van fer les coses bé. L'accident, en qualsevol cas, ha costat la vida a dues persones i ha provocat 8 ferits. L'arquebisbat de Tarragona ha expressat el seu condol als familiars de les víctimes a través d'un comunicat i també desitja la ràpida recuperació de la resta de ferits i afectats. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart ja han obtingut el primer permís per sortir de la presó 48 hores. La Generalitat, però, no concretarà els dies en què es produiran les sortides per protegir, segons diu, la seva intimitat. Més notícies de l'actualitat. A aquesta hora també us expliquem que una molècula anomenada LUCAM és la clau que permet als tumors iniciar el procés de metàstasi i envair altres òrgans del cos. Ho revela una recerca liderada pel català Joan Massaguer del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, publicat per la revista Nature Cancer. La metàstasi és la causa principal de les morts causades per aquesta malaltia. Al voltant del 90% es produeixen per aquesta causa quan cèl·lules d'un tumor s'escampen, ocupen altres òrgans i allà inicien el procés per produir un nou tumor. Un nou apunt cultural, Billie Eilish, artista adolescent nord-americana i revelació als seus 18 anys, serà l'encarregada de crear i interpretar el tema central del nou film de James Bond, No Time to Die. La cantant i autora ho ha confirmat en el seu compte de Twitter, on diu que és un honor haver estat triada per escriure i interpretar aquest tema principal del proper James Bond. I és notícia, ho serà sobretot les properes setmanes, la quarta setmana de la Bíblia, patrocinada per la Tarraconense i que té enguany com a lema els obrir el sentit de les Escriptures, una frase del capítol 24 de l'Evangeli de Lluc. La iniciativa durarà del 26 de gener, que és pròpiament el diumenge de la paraula, coincidint per primera vegada per decisió del papa amb el diumenge tercer durant l'any, fins al dissabte 1 de febrer. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són les entitats promotores, entre d'altres, d'aquesta quarta setmana de la Bíblia. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. La revista Valors, filosofia de l'actualitat, acaba de treure un número parlant del sentit comú. La pregunta que es fa a pensadors de prestigi és si existeix aquest sentit comú al qual avui apel·len sovint els polítics, potser en sentit equívoc i no pas gaire comú. A la revista es parla també de la relació entre el sentit comú i el seny. Personalment els identifico. I encara més, crec que el Criterio, el llibret del prestigiós filòsof biguetà Jaume Balmes, no és altra cosa que el sentit comú escrit en castellà. Per cert que el Criterio fou el llibre de capçalera del papa Lleó XIII, l'artífex de la Rerum Novarum, que és un punt estel·lar en el pensament social de l'Església. Cal llegir i rellegir el Criterio. Val la pena que tornem a donar sentit al sentit comú. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou. Metro Collblanc, línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Després d'uns dies en què he tingut el goig de visitar Terra Santa, us asseguro que val la pena, comencem avui el nostre temps d'anàlisi. També després que els dos últims dies el Rafa ha estat aquí com un campió, substituïm-me, però comencem aquesta nova cita amb l'actualitat, ja amb un servidor a la presentació, però el Rafa que no se'n va, que estarà amb nosaltres amb la notícia curiosa. La situació internacional s'ha tensionat encara més aquests últims dies després que el president dels Estats Units ordenés el 3 de gener passat un atac a prop de l'aeroport de Bagdad que va acabar amb la vida del general iranià Qasem Soleimani, juntament amb caps milicians. Soleimani era el polític iranià més important sense ser religiós. La mort ha estat molt sentida, principalment perquè se'l considerava un referent moral, així com militar i polític, de centenars de milers de xiïtes que valoraven, entre altres coses, la seva lluita contra l'estat islàmic. El règim iranià ja ha reaccionat els dies passats amb diversos atacs, mentre Donald Trump diu ara que no vol entrar en una dinàmica bèl·lica. Les incògnites i les alertes són màximes en una zona ja molt castigada per la conflictivitat i la tensió. Washington argumenta que va matar el general iranià perquè planificava des de l'Iraq atacs directes contra els Estats Units. Més enllà dels fets i de la preocupació, tenim novament un motiu, encara que pugui semblar el contrari, perquè les grans potències mundials posin sempre per davant el llenguatge de la pau, el diàleg i la diplomàcia. El dubte és si un fet com aquest es podrà redreçar. Ens acompanyen per parlar no només de l'assassinat de Soleimani, sinó de tota la situació internacional amb el Pròxim Orient com a trist escenari d'operacions i d'interessos, dos analistes que són, d'una banda, l'economista, politòleg i advocat Anton Bardeny. Bona tarda, benvingut, i com que és la primera vegada de l'any, bon any també.
Moltes gràcies, Ignasi, igualment bon any.
També saludem avui Jordi Cerdà, que és historiador i, entre altres coses, membre del Cercle Carlemany. Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bon any i molt ben trobat i ben tornat aquí a Barcelona.
Molt bé, gràcies. Bé, senyors, quines conseqüències pot tenir concretament el que va passar el 3 de gener, que certament a nivell mediàtic i d'opinió pública internacional van encendre totes les alarmes?
Sisplau, Jordi.
Sí? Sí, endavant, pot començar.
Comencem al principi. El president Trump, ja en campanya, una de les seves promeses més fulgurants va ser que abandonaria, que els Estats Units abandonaria la presència militar a l'Orient proper. No sé si us ho recordeu, però...
Sí, sí, però és que és curiós. Hi ha com inputs contradictoris amb Donald Trump.
Sí, és totalment lògic el que ha fet. O sigui, ell va anunciar això. Fins ara no ha pogut. No ha pogut per la pressió del Pentàgon, per la opinió pública, perquè els Estats Units té presència militar a tot el món i no es pot anar de la regió del proper Orient així de senzill. Què passa? Que el general Soleimani, que a part de polític era general, i pel que he sentit el general més brillant dels últims 60 anys, representava una amenaça pel president Trump. Per què? Perquè eliminant-lo, té l'excusa perfecta per poder sortir de l'Orient proper. Té l'excusa perfecta perquè deixarà un caos empastifat en aquella regió i perquè no hi haurà ningú que pugui reconstruir aquella zona. Jo li trobo aquesta lògica, la quadratura del cercle, a part de que això també l'ajuda amb el tema de l'impeachment, que està a 14 vots de senadors de poder ser destituït, i això el pot acostar, una acció d'aquestes el pot acostar en el sector més radical dels republicans i d'alguns demòcrates que també es consideren falcons.
Per tant, una operació com estratègica. Vostè diu lògica, evidentment, ja sabem que no ho podem
lògica
justificar.
Lògica en política.
Sí, sí, sí. Des de la lògica dels
del
interessos
poder mundial,
del poder mundial, que de vegades, malauradament, comporten fets com aquests, que són assassinats, clar, no podem dir-ho d'una altra manera.
Sí, sense contradir l'anàlisi que em sembla molt interessant que ha fet en Jordi, m'agradaria afegir també que no hem d'oblidar que el teatre d'operacions que representa, en aquest cas, la zona de l'antic imperi persa, i això inclou doncs Iraq, Síria, és a dir, hi ha una confluència d'interessos molt potent. D'una banda tenim Turquia, com a antiga potència, diguem-ne, colonial, que intenta reivindicar el seu espai, i després tenim la confluència del que suposen Egipte i Aràbia Saudita en aquella zona. És a dir, hi ha una confluència entre aquestes potències i el paper d'Iran, no?, que vol recuperar aquest paper de potència predominant a la zona. I llavors, en el joc aquest d'interessos, insisteixo, sense contradir en res el que ha dit en Jordi, fa un temps es va parlar de la possibilitat que Egipte i l'Aràbia Saudita creessin un exèrcit àrab o panàrab, hi ha una idea de fons en això, per rellevar el paper dels Estats Units a la regió. I els Estats Units fa temps que volen marxar de la regió, però també es deuen d'una banda als seus aliats saudites, en el sentit de dir tranquils que nosaltres podem ser els vostres garants, i també, evidentment, a l'estat d'Israel, pels quals, en certa manera, Iran és el papu, és l'amenaça més intensa que tenen en aquest moment. Uh-huh. Llavors, la confluència d'aquests dos aspectes, d'una banda la presència panàrab i de l'altra els interessos israelians creuats, pot ajudar a entendre aquesta difícil posició que tenen els Estats Units en la zona, la necessitat que tenen d'una banda de voler i doler, és a dir, de voler-ne marxar d'aquell vesper i a la vegada d'haver-s'hi de quedar tenint aquests interessos.
Uh-huh. Per tant, queden obertes totes les incògnites o els interrogants sobre el que pot, les conseqüències que pot tenir, perquè l'Iran ha atacat, ha fet atacs a objectius militars dels Estats Units a la zona.
I sí que ha mort soldats americans, com a mínim 40.
No s'ha dit oficialment des de Washington.
No. Això vol dir diverses coses. Una, o que el sistema de míssils Scud és una porqueria i no serveix per res, cosa que jo em plantejo el dubte, o si realment els han deixat com a víctimes propiciatòries perquè això no esdevingui un causus belli com una xispa per encendre molt més la regió. Jo em decanto a pensar que el sistema de defensa americà és una porqueria, ho tinc claríssim.
Home, no es pot negar que els americans en això tenen una altra dosi de màrqueting i de la qual porten molts anys vivint d'aquest rèdit. A més, hi ha un altre aspecte que a vegades no s'assenyala, sempre hi és, però que és tot el tema energètic i del petroli que hi ha darrere. És a dir, no podem negar les suspicàcies que hi ha darrere de tot això, sobretot perquè des de l'Aràbia Saudita és vista amb molta preocupació l'aproximament occidental, i en aquest cas em refereixo a la Unió Europea, França, com a principal aliat de l'Iran o històric aliat que ha intentat mediar en aquesta posició, de dir, ostres, si pot haver un acostament, un acord amb l'Iran, aquella zona es pot calmar, la zona de Síria es pot calmar, la zona d'Iran es pot calmar, Iraq fins i tot, i per tant puc perdre, i en aquest cas la península aràbica, parlo d'Aràbia Saudita, però podríem parlar de Qatar, d'Emirats Àrabs, és a dir, perdo la meva posició estratègica com a proveïdor principal del món occidental, i per tant m'interessa, no?, que aquests estiguin enfrontats. I penso que en part, si sentim les notícies que últimament ens arriben en relació al pacte que es va fer nuclear, que va costar moltíssim, que és en certa manera la gran obra d'Obama, i que hem vist com Trump ha intentat torpedinar, bueno, de fet també era una promesa electoral del mateix Trump, torpedinar-ho, no?, el fet que ara França s'estigui plantejant molt seriosament i la Unió Europea s'estigui plantejant molt seriosament abandonar-lo i, per tant, que Iran es rearmi nuclearment, crec que pot tenir una derivada també en el tema del comerç del petroli.
També.
A mi m'agradaria afegir que jo en cap moment crec que el programa nuclear de l'Iran tingui finalitats militars, sinó que són finalitats, jo no diria pacífiques, però purament energètiques, perquè l'enriquiment al 5% d'urani, al cap i a la fi, és el que han fet els països occidentals per poder-se abastir, per tenir centrals nuclears, perquè la densitat de flux energètic és directament proporcional a la qualitat de vida de la població. Si volguessin tenir un míssil nuclear, Jo crec que això en saps molt més tu que no pas jo, de temes de compra-venda d'armes amb aquest aspecte internacional, però tothom pot comprar, qualsevol nació d'aquestes pot comprar un petit míssil balístic.
Sí, sí.
Pakistan en té.
És que no em referia... Compte, potser no m'he explicat bé. No m'estava referint a la que ells tinguin interès en crear un programa nuclear desenvolupat a l'estil de Corea del Nord, eh?
Que si no... s'ho pot creure. És a dir, França es pot arribar... Europa es podia arribar a creure que el programa nuclear iraní era realment per fer armes, o els Estats Units?
Jo crec. Home, jo, vaja, sense donar informacions jo, en plan bola de vidre, però puc dir que sí que tenien aspectes molt avançats per desenvolupar armament. Que estiguin preparats en el curt termini per desenvolupar-lo, estic d'acord amb tu, crec que no. I crec que en els últims anys han desviat el programa cap a usos civils. Això estic completament d'acord amb tu, això no ho discutiré. Però que hi ha hagut durant molts anys, vaja, l'última... Diguem-ne, les últimes informacions que vaig aconseguir sobre aquest tema em van indicar que sí, que havien estat preparats i que hi havia hagut una intervenció i que, de fet, hi havia hagut moments de molta tensió en el qual als Estats Units, Obama concretament, havia hagut de fer quadrar els israelians perquè estan disposats a llançar atacs preventius. I Obama els va dir, si feu això, llavors sí que la incendiem i la fem molt grossa.
No hem d'oblidar que també hi ha hagut un atac contra un avió, un Boeing 737, amb 176 civils morts. I això ha provocat una reacció també d'Occident.
Una cosa que no es diu gaire, no sé, jo almenys no ho he vist, és que en aquest avió hi havia 60 ciutadans canadencs, una part dels quals se sospitava que eren científics experts en temes nuclears.
I viatjaven a la zona.
Viatjaven a la zona. Llavors, clar, els avions no... Tothom sap que no cauen perquè sí, ni exploten a l'aire perquè sí.
Hi ha accidents de vegades, evidentment,
hi ha
avaries, però
molt poques. Però missils disparats des de no se sap on, un avió que està sobrevolant un aeroport d'una ciutat de 8 milions d'habitants, que un missil l'impacti, són... A mi són coses que me xirrien, que es diu en castellà.
Jo personalment penso que hi ha una gran opacitat informativa en relació al que realment passa i als motius de fons. És a dir, possiblement en els anys a venir tindrem més capacitat de discernir que... És a dir, en funció de les conseqüències que es produeixin, veurem quines han estat realment les causes.
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui d'anàlisi el mirador de l'actualitat, el politòleg i advocat Anton Verdeny i l'historiador Jordi Sardà. Parlem de la situació internacional. Cap a on anem? Perquè el Pròxim Orient ja des de fa molts anys sembla que és l'etern conflicte latent o de vegades en forma bèl·lica. Hi ha hagut algunes guerres curtes, per exemple, la d'Israel amb el Líban l'any 2006, les guerres de l'Iraq, evidentment, amb més dimensió internacional, altres focus bèl·lics interns, com el de Síria, molt, molt gran, molt important. I tot això no només no es resol, sinó que no, sembla que no s'afronta seriosament, perquè encara primen els interessos.
Em permeteu dir unes paraules de Joan Pau II?
Sí.
Joan Pau II, l'any 1990, quan va haver-hi la resolució de la ONU 666 d'atac a l'Iraq.
És l'única resolució de l'ONU després de les guerres mundials que ha donat autorització a fer una guerra per aconseguir suposadament un bé superior, no? Amb la invasió de Kuwait, recordem-ho.
Sí, senyor. Jo recordo molt, molt de passada perquè tenia 10 anys, però sí que és cert que en aquell moment en Joan Pau II va dir ens n'anem cap a una guerra sense retorn. Jo no crec que una persona informada com era ell ho digués perquè sí. És a dir, els fets s'han comprovat.
I va dir que era injusta aquella guerra.
Correcte.
Imaginin-se la segona, la del 2003, que encara va tenir més rebuig internacional.
Fa 30 anys d'això. I el foc no s'ha apagat, i no s'apagarà.
Doncs bé, hem d'assumir la realitat com és, però no sé si podem tenir alguna esperança.
Home, serà complicada. D'entrada, hi ha una... Mireu, hi ha un regal de Déu i a la vegada una maledicció per aquella zona, que és el petroli. És a dir, en tant i en quant el petroli sigui el motor de la riquesa de la regió, no hi hagi motors d'altre tipus, tecnològics, industrials, que la desenvolupin, estarem en mans d'una banda d'un integrisme islàmic, sigui d'arrel sunnita o d'arrel xiita, molt, molt difícil de domesticar en aquest sentit, molt difícil de posar-los en un context ja no... m'atreveixo a dir, ni tan sols democràtic, però de mínim respecte als drets humans, i de l'altre a unes fronteres polítiques artificials que, com tots sabem, neixen de la Primera Guerra Mundial i que no respecten absolutament cap mena de divisió cultural, tribal, organitzativa, i clar, tens uns estats impostats que són damunt del paper peus de fang, per tant, potencials estats fallits, amb una contextura econòmica que és explosiva. Si això hi sumem totes les potències que estan a la regió mirant-s'ho, i amb això penso en Rússia, a la zona de Síria, la Xina, que dona aquest suport indirecte a Iran, i els Estats Units com estrella preponderant a la zona, és molt, molt, molt difícil que jo pugui haver-hi una solució pacífica.
Per el que diu ell dels estats artificials, i per apuntillar-ho encara una miqueta més, això es va, aquests estats es van traçar amb les línies de divisió de Charles Picot, i si recordem, en Winston Churchill, a les seves memòries, diu les van fer estant els negociadors britànics borratxos. És a dir, va, les van traçar per allà com haguessin pogut posar una altra banda del desert. Són estats que no responen a cap mena de realitat ètnica, social, política, geopolítica, ni res. Són simplement necessitats colonials de deixar rere de l'imperi, quan l'imperi se'n vagi, el caos i la destrucció permanent perquè aquests estats mai puguin aixecar-se i ser presentar algun tipus de d'hegemonia o contrahegemonia contra els països europeus.
Per tant, difícil l'esperança, el petroli, que és un bé, però que es pot utilitzar malament i que és focus de conflicte, i després que la zona del Pròxim Orient, per una sèrie de circumstàncies històriques, podríem parlar de la mateixa creació de l'Estat d'Israel el 1948 i altres realitats, altres situacions, guerres entre països, com la de l'Iran i l'Iraq, que va ser una guerra molt dura als anys 80, sí. I tot plegat és, no sé si diu un vesper, però és una zona realment difícil, conflictiva, i res, no podem arreglar-ho en aquesta taula, això segur, però sí que podem donar alguna pinzellada sobre si hi ha algun canvi internacional fora del Pròxim Orient que pugui ajudar, no sé si un proper president dels Estats Units, que no sigui Donald Trump, o el mateix Trump, si canvia o troba alguna solució.
S'haurà de veure, per exemple, entenc que ens dones peu una mica de parlar de l'impeachment.
Sí, per exemple.
Et diria que la situació de l'impeachment als Estats Units, d'entrada la veig contradictòria i molt perillosa pels mateixos demòcrates. És a dir, sí que és veritat que d'aquesta Trump pot ser que no se'n surti. De totes les barrabassades i coses que ha fet malament, jo sincerament penso que aquesta potser és la més petita de totes, no? L'han anat a agafar per un element que no és de substància política, però molt, molt de compte, perquè aquest home, si una cosa té és que és un expert en màrqueting, és molt intel·ligent. Aquí ens dediquem a ridiculitzar-lo com un fanàtic i un boig, i no és aquest el seu perfil. I per tant, ell jo crec que seria capaç de reconvertir aquesta derrota en una futura victòria.
Sí, podria ser que se'l destituís, governés un altre els mesos que queden fins a les eleccions, que són el novembre, recordem, d'aquest any.
Correcte.
I es pot tornar a presentar. Un president destituït es pot tornar a presentar.
Jo no crec que el destitueixi ningú. No ho crec. Li va justet, però no crec que...
Només el poden destituir les cambres legislatives o el poder judicial en determinats casos, em sembla.
És cert que el Trump ha sigut... està fent coses que incomoden a el que se'n diu mal anomenat estat profund, i que aquests hi estan buscant les pessigolles i de totes les maneres possibles tenen una guerra entre aquestes dues vessants, aquestes dues visions de la política. Però, tornant enrere a el que estaves dient de línies d'esperança,
sí.
Em sap greu que no hi hagi aquí el company Toni Florido, perquè tindríem un bon debat amb ell.
Ja vindrà un altre dia.
Jo crec que em diria,
saludem,
em diria de tot, però aprofito ara que no hi és per dir que l'única manera que jo veig que a l'Orient proper hi hagi una pau, tot i que hi ha estats artificials, és que algú entregués el cap d'Israel amb una safata a les dues faccions que hi ha a l'Orient proper, que és l'eix de la resistència, que són els xiïtes, i l'eix de la cooperació, que són els saudis i els qataris.
Ostres, doncs jo, encara que no hi hagi el Toni, em poso a fer de Toni. Jo penso que justament Israel, en alguns aspectes, pot ser desestabilitzador, però en altres aspectes és l'única punt de democràcia i de llibertat de la regió amb diferència, eh?
No em malinterpretis, perquè no tinc res.
Ja veu, senyor Sardà, que no cal que hagi vingut
en contra
Toni Florida
res, avui. Res, absolutament, ni sóc pro-palestí, ni pro-sionista. El que sí que és cert és que l'estat d'Israel ha generat totes les guerres que hi ha allà. Pràctic, el 90%.
Pot ser criticable, però també hi ha un moviment fort a la zona partidari, ja no diria el que va passar fa més de 50 anys, que és l'intent de fer-lo fora pel mar, no?, a Israel.
Això no... I si em permeteu una altra cosa, mentre hi havia Nasser i els anys 50 a Egipte, i els anys 40, les societats àrabs s'anaven democratitzant i occidentalitzant. El fet de que tornen a veure de les seves pròpies arrels islàmiques és la presència de l'estat Israel, quan ells se n'adonen que mai, que si allò és el reflex d'Occident, Ells no podran ser mai Occident. I això és una cosa que se n'ha parlat molt i jo crec que és cert. Produeix un efecte rebot i contrari. A ells els lliga més a integrar-se en la seva tradició islàmica vers la tradició, el que tu acabes de dir, d'una democràcia participativa, com podria ser Israel. I un altre afegitó que també voldria fer és hi ha 1.000 milions d'àrabs, 900 en aquella regió. De què ens serveix tenir una democràcia de 6 milions? No serveix de res. Si a més té 200 caps nuclears reconeguts, o 300.
Mira, has trucat diverses tecles. La primera, totes les guerres que ha fet Israel en la zona són defensives. És important. És a dir, guerres agressives no han tingut, fins i tot la guerra del Líban, que has comentat del 2006, no va ser contra el Líban, va ser contra Hezbollah.
Sí, certament.
És a dir, és la primera vegada que es produeix una guerra entre un estat i una organització terrorista que controla un territori, és més o menys part política d'un país, i d'allà es desenvolupa una guerra sobre el terreny que aquí majoritàriament per la seva patir va ser la població civil del Líban. En segon lloc, en relació amb Israel, tu em dius, de què ens serveix una democràcia de 6 milions enfront de 1.000 milions? Insisteixo, el fet de que solament existeixi la cobertura que dona Israel a cristians, a drusos, a musulmans que viuen des d'una perspectiva demòcrata,
o
palestins,
àrabs,
o àrabs palestins, no ho troben en altres llocs. És a dir, en certa manera, Israel actua d'oasi de llibertat. En aquest cas, per una amiga meva palestina, que viu a l'exili, viu a Grècia. Viu a Grècia. S'ha casat en un noi egipci, copta, ella era cristiana, i clar, ella em deia, escolta'm, jo tinc passaport israelià, soc cristiana i culturalment àrab, ella s'autodefinia com a palestina. Diu, la meva situació és molt complicada, però el que tinc clar és que per culpa no dels jueus, sinó dels meus, no em puc quedar a viure, en aquest cas, ella era d'Hebron, no em puc quedar a viure a Hebron. Per què? Doncs perquè pel fet de no dur el vel, doncs em jugo al coll, cosa que a la meva àvia i a la meva mare no els havia passat mai. Hi ha hagut una radicalització i s'han hagut d'anar vivint fora. I en relació a l'última derivada, és que has donat molts arguments,
sí, no,
el més ràpid. No ho poder desgranar tot, però jo m'agradaria avaluar també si en aquest procés que tu dius d'introspecció que fa el món àrab i el món musulmà, distingint en cadascun d'ells, a partir de la creació de l'estat d'Israel, fins a quin punt això no també té un reflex, d'una banda, de la pèrdua de presència colonial francesa i anglesa que els occidentalitzava, i en la mesura en què comencen a caminar ells sols, trobar un camí per caminar sols els porta aquesta...
Això, t'ho compro tot, l'última, no, perquè Egipte feia moltes dècades que estava descolonitzada,
sí.
I, home, que amb 3 o 4, o amb 30 o 40 anys facin un decalatge, home, és una miqueta estrany, de veritat. O sigui, han diferit, les coses no es fan.
La pressió saudita és molt intensa.
Bé, també tenim la qüestió de l'Aràbia Saudita i el Iemen, que és una situació bèl·lica terrible.
És una barbaritat, però com que són saudites i són aliats dels Estats Units i en teoria aliats nostres i per tant són els salvatges bons, doncs aquí ho mirem cap a una altra banda i no diem res. Per mi és la presència física del feixisme en el segle XXI. L'Aràbia Saudita és un estat feixista. És a dir, si hi ha una, i això que estic dient és ucrònic i és políticament incorrecte, perquè el feixisme és una forma política molt determinada, però si li hem d'haver un reflex...
Vostè ho diu perquè els entenguem des d'aquí.
Sí, perquè s'entengui en els nostres termes. És a dir, sí. Si jo estic completament
d'acord... No és el mateix, certament.
Que no és el concepte ideològic del feixisme, perquè això té una etapa històrica molt concreta, amb unes característiques molt concretes. Però és totalitari. És un règim salvatge, totalitari, que no respecta ni té cap interès en respectar els drets humans i que va amb els bitllets per davant comprant el que li interessa i com li interessa. I aquí tothom li diu amén. I el que està fent el Iemen, insisteixo, doncs mereixeria un judici a Nuremberg, mereixeria un tribunal penal internacional i mereixeria que algú entrés allà i posés una mica d'ordre al que està passant. Però, insisteixo, aquests són els dolents bons i, per tant, aquí doncs, tothom a mirar cap a un altre costat.
Precisament... O sigui,
disculpi, és un tema que m'encén molt.
No, cap, vull dir, ho ha expressat amb prou contundència, però també amb arguments.
Les relacions de lo que tu deies, dels saudis amb els iemenites no són res més que les relacions que pot tenir un sunita amb un xiita. És la quinta essència del que està passant en aquests moments.
Bé, doncs amb l'historiador Jordi Sardà i amb el politòleg Anton Verdeny parlem avui de la situació internacional. Hem tocat molts focus. Intentarem centrar-nos després de la pausa que ara farem en el que és un possible... no sé si dir fòrum diplomàtic o una possible esperança després del que ha passat amb l'assassinat de Qasem Soleimani, que encara té el perill obert, certament, encara que no sigui una cosa necessàriament immediata. Falta un minut perquè siguin 6:45. Fem una pausa després de la notícia curiosa que ens porta, tornant a l'esquema habitual, al Rafa Sanahuja, i encara tindrem una estona per comentar el tema d'avui.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Ràdio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Ràdio Estel, la millor ràdio.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui, us acompanyem des del mirador de l'actualitat, parlant de política internacional i sobretot del Pròxim Orient, amb el politòleg i advocat Anton Verdeny i amb l'historiador Jordi Sardà i també amb el Rafa Sanahuja, que ens acompanya avui uns minuts, encara que no sigui des del principi. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui, en el teu retorn, dia del teu retorn, ben trobat, per cert, et veig molt bé. Te torno amb les meves notícies curioses. Tenim el tema internacional damunt de la nostra taula i justament vull parlar-vos d'ell, del geni i figura, de l'inimitable Donald Trump. Com mola l'himne americà. I és que aquest home, Donald Trump, és una mina i mai deixa de sorprendre'ns. Doncs navegant per la xarxa, he trobat la llista de personatges VIP que ell mateix va convidar a presenciar en directe el seu discurs de l'Estat de la Unió de l'any passat. Llavors, allà, en la llotja, al costat de Melania, van poder veure, per exemple, a Matthew Charles, que després de 22 anys a la presó per vendre drogues, va ser el primer pres beneficiat per la reforma criminal promoguda pel president, que va quedar en llibertat. També varen veure l'expressa, una altra presa, Alice Johnson, a la qual Trump va indultar després de 22 anys de presó per delictes de drogues. Un altre convidat, Judah Samet, supervivent, atenció, de l'Holocaust i també del tiroteig a la sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvània, a l'octubre del 2018, que va deixar 11 morts. Aquesta dona és una supervivent. Relacionant amb aquest tiroteig, també estava convidat a la llotja el policia Timothy Matson, que va resultar ferit de bala i va salvar múltiples vides a l'atac antisemita. I també una convidada, un convidat en aquest cas, amb el segell de la primera dama, de Melania Trump, i va ser l'adolescent Joshua Trump. Joshua Trump, que no té res a veure amb ells, però el seu cognom és igual. I és víctima, justament, d'assetjament escolar a la seva escola pel seu cognom, va explicar la Casa Blanca. I dos noms més. Les addicta als opiacis, aquí molt pres i molt addicte, als opiacis Ashley Evans, que recentment va celebrar el seu primer any d'abstinència i que ja ha tornat a tenir la custòdia completa de la seva filla. I Tom Werbeley, el pare d'una de les víctimes de l'atac suïcida d'Al-Qaeda contra el destructor Us Coal a l'any 2000 al Iemen. Ja veus, Ignasi, convidats molt curiosos que una mica reflexen el que és el tarannà patriòtic i potent del mític Donald Trump.
Gràcies, Rafa, algunes de les coses que has comentat, i gràcies per dir-me que em veus bé, jo també et veig bé a tu. Però bé, va, a banda d'això, les coses que ha comentat el Rafa, algunes poden ser com anecdòtiques, però altres destapen una mica coses que vostès deien abans, que hi ha opacitats, que hi ha coses estranyes, que no se sap si de vegades els conflictes són externs o als Estats Units també li interessen, de vegades. És trist parlar en aquests termes, eh? No hauríem de fer-ho, però...
Home, que en el món... està dividit en dues classes, que és el primer món i el tercer món. Això és una qüestió òbvia, que el primer món gaudeix de pau, seguretat i relativa prosperitat. És una obvietat que el tercer món viu en un caos permanent controlat també. Jo no crec en les casualitats. El tercer món és on hi ha els recursos naturals. Petroli, gas natural, platí, minerals estratègics, i subministren aquests minerals a baix preu al primer món. Com és que viuen sempre en un caos controlat? són aquelles coses que, bueno, sí, si entres a rascar una miqueta, te n'adones que les casualitats no existeixen perquè sí.
Mm-hmm. Senyor Verdeny.
No, no, totalment d'acord. És a dir, el que passa és que quan hem d'establir les línies mestres i les fronteres d'aquest primer món, cada vegada són més difuses. És a dir, la prosperitat de què en teoria havia gaudit el primer món durant els últims 40 anys del segle XX no és la situació que tenim avui en dia al segle XXI. A nivell molt, és a dir, moltes vegades els problemes domèstics que ens referim aquí a Catalunya es reprodueixen a altres països europeus i a altres països del primer món. És a dir, dintre d'aquest primer món hi incloem també la Federació Russa, hi incloem la Xina, és a dir, hi incloem el Brasil. Què hi incloem dintre d'aquest primer món? És a dir, la distinció entre primer món i tercer món, o entre, a vegades aquests perímetres, no, a les fronteres, és on costa més de dir, mira, clar, dius França, sí, dius Canadà, també, però a l'hora de dir-me la frontera esdevé més nebulosa. Sobre la comentari que ha fet en Rafa, em trobava molt interessant explicar, no, les persones que havien acompanyat el tram al discurs de l'estat, sí, de la nació, uh-huh, perdó, de la Unió. Resulta especialment interessant perquè moltes vegades d'aquí està només valorem Trump a través d'alguna excentricitat que ens arriba o de la seva política internacional, quan allò que normalment el fa ser més valorat als Estats Units és justament la política domèstica que impulsa, que hi ha qui considera que és una política de pa per avui i gana per demà, però sí que és veritat que empentes i entre un picons l'economia americana està en un bon moment, cosa que bueno, que d'entrada no semblaria que si fos un tan mal president hagués de trobar-se en aquest punt.
Clar, i que pot donar-li més opcions de victòria en la reelecció a la qual previsiblement es presentarà. Encara no està confirmat al 100%, em sembla, perquè
jo penso que sí,
els republicans tenen un sistema quan el president vol presentar-se normalment li respecten, tot i que no és obligat.
Sí, jo penso de tota manera que hi ha un gir perillós dintre de la societat nord-americana, només en l'aspecte conservador, sinó també, diguem-ne, un aspecte més global, el que seria l'antiga classe mitja, l'antiga classe mitja blanca, i és que hi ha un sentiment nacionalista que no havia existit abans als Estats Units. És a dir, sempre es posava l'exemple de la societat americana com l'exemple de la societat de la ciutadania, com això, aquest respecte a l'himne, a la bandera, aquests aspectes més externs, perquè després vostè a casa seva pot ser grec, pot ser assiri, pot ser el que convingui, no? I ja està. I cada vegada més es desenvolupa un nacionalisme identitari als Estats Units, cosa que, insisteixo, és molt estranya a la seva tradició. Uh-huh. I...
Bueno, és estrany ara.
Sí.
És estrany ara, però els anys 10, 20, 30, 40, fins a l'entrada de la Segona Guerra Mundial, de fet els hi va costar Déu i ajuda poder convèncer els polítics americans l'entrada dels Estats Units a la Primera i a la Segona Guerra Mundial, perquè, com tu molt bé has dit, la classe mitjana blanca és nacionalista, identitària, i mira molt... Bueno, de fet, ells són els creadors...
És aïacionista. És a dir, és allò de la doctrina Monroe. Amèrica, bueno, pels americans. És aïacionista, sí, però no nacionalista. És a dir, nacionalista en els termes europeus, eh? Compte, és a dir...
Tenen aquesta visió com pràctica del que representa la Unió, un sentiment a partir de la Unió Federal de forces.
Tenen no? més un punt de classe, fins i tot. És a dir, nosaltres som els blancs, nosaltres som els anglicans, o sigui, els protestants, vull dir... És a dir, tenen un sentit de classe. I aquest sentit de classe, en els últims anys, ells l'han percebut amenaçat, sobretot a través de les minories, i ha fet que sigui una societat, en aquest sentit, molt més desigual. Vaja, jo parlo a través de l'experiència d'una bona amiga meva que viu a Baltimore i m'explicava espantada que ella viu, en teoria, en un barri blanc on una casa val mig milió de dòlars, una casa, vull dir, un pis, eh? Viu...
Sí,
exactament a 700 metres de casa seva hi ha un barri on cada pis val 10.000 dòlars, on hi viuen, bàsicament, diguem-ne, centroamericans, sud-americans, negres, i ella de casa estan sent els trets de bala. Sent els trets de bala.
Enfrontaments entre bandes,
conflictes... Sí, anar pel carrer, suposar que et fumin un tret. I diu, ostres... I ella, que porta vivint als Estats Units 18 anys, es va casar amb un noi nord-americà, ha fet tota la seva família allà, i és neurocirurgiana, té una molt bona posició social, es guanya... De fet, ella li agradaria poder tornar, però aquí no li ofereixen les oportunitats econòmiques i professionals que té allà, no? Em diu, els Estats Units que visc ara no tenen absolutament res a veure amb els que vaig conèixer fa 18-20 anys quan vaig venir aquí. Absolutament res a veure.
Bueno, és que tu dius minories. Estem parlant de minories...
Que són majoria.
Que no sé si són majoria, però tinc entès que són un 40% de la població avui i que els nens que neixen, un 70%, ja són de pares, no... Uh-huh. No guasp.
Potser
no.
El repte és que els Estats Units i la societat nord-americana acabi amb aquesta mena de classificació implícita entre els americans purs, no? Ara diu vostè, els blancs, els de sempre, i els altres... que evidentment tenen els mateixos drets i, de fet, la mateixa Constitució els hi reconeix.
Sí, però el problema dels Estats Units és que també s'han anat fent a base d'onades d'immigració que, quan arribaven, eren la base de la piràmide social i sustentaven les parts més altes de la piràmide. I això ha anat... no ha tingut un aturador. I ha continuat, fins que la piràmide s'ha anat fent més gran per la base.
Bé, tornant al Pròxim Orient, ens queda mig minut. Què passarà després? Amb l'Iran, sobretot. Estats Units, Iran, comunitat internacional, Iran.
Sí, jo crec que entrarà en una fase de relaxament, que no hi haurà més violències, no hi ha interès per cap de les dues parts de que això augmenti la tensió.
És una mica ensenyar les dents, ara.
S'han ensenyat mútuament les dents, i això no vol dir que no quedi apuntat, eh? Queda anotat, i que això pugui tenir derivades d'aquí un temps.
Jo crec que els Estats Units es retiraran de la regió, que, com molt bé diu el senyor Tambardeny, la cosa no anirà més, però que, evidentment, els perses no se n'oblidaran d'aquest fet.
Bé, moltes gràcies.